Benvinguts al programa El Planeta del mes d'abril. Avui parlarem del TIP, Tractat de Lliure Comerç i Inversió entre els Estats Units i la Unió Europea.
Des de fa un temps, la Unió Europea està negociant a esquenes de la població un acord de comerç i inversió amb Estats Units anomenat TTIP. És curiós que una institució com la Unió Europea, que tot el dia ens diu lo transparent que és, just amb aquest tractat fa tant de secretisme. Però si ens fixem una mica en el seu contingut, veiem ràpidament el perquè. Contra aquest secretisme, tot un seguit d'agents socials, ONGs i alguns partits polítics han engegat una campanya informativa i de protesta a nivell europeu.
Per a recolzar aquesta campanya i perquè creiem que és un tema molt important que incidirà directament en el futur laboral, social i mediambiental de tots nosaltres, farem una entrevista a Carla Seijo, membre de la plataforma Barcelona No al TIP. Bon dia, Carles.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, per començar, ens podries dir com va sorgir la idea de fer aquest tractat?
Sí, bueno, la idea era, va sorgir en començaments ja fa uns anys. Jo penso sempre penso que va començar aquesta amb la nova política neoliberalista de la Margaret Thatcher, però que el seu punt més àlgid va estar amb el George Bush fill i després posteriorment amb Barack Obama, que va ratificar i van arribar a l'acord amb la Comissió Europea per poder tirar endavant amb aquest tractat. Però bueno, no és cosa dels dies. Ja fa molt de temps que s'està maregant una cosa així, molt sobrevingut també per la crisi econòmica i el moment econòmic potent que tenen altres països que són renaixents econòmicament parlant, com la Xina, com alguns països de Sud-amèrica, la Índia, etc.
I quins precedents sobre un tractat d'aquesta mena hi ha en el món? Hi ha altres llocs?
Sí, bueno, nosaltres sempre ens recolzem amb les experiències que han tingut amb el NAFTA. El NAFTA és el tractat que tenen entre Canadà, els Estats Units i Mèxic. Uh-huh. I bueno, les experiències han sigut molt dolentes sempre pel peix petit. En aquest cas és el Mèxic. Li van canviar la forma de vida, van canviar el poc sistema industrial que tenien els bilbats i sobretot li van canviar la forma i fins i tot de la pròpia alimentació, perquè va ser una introducció massiva dels transgènics de la mà de les empreses com Monsanto i Dom, i bueno, va canviar la forma radical, la forma de l'agricultura, va canviar completament i es va encarregar tot el que és el sistema sostenible rural que tenien i un canvi d'un transgènic, d'un element natural per un element transgènic, i queda sempre en les mans d'aquestes multinacionals, transnacionals.
I ara, en quina fase es troba aquest tractat ja? Perquè si fa tant temps que s'està intentant dur a terme, està ja doncs molt avançat o com està?
Bueno, ara estem per la vuitena, per la vuitena ronda de negociacions. Amb aquestes negociacions, doncs, les negociacions les fan dues persones, dos grups dirigits per dues persones, una dels Estats Units i una d'Europa, i elegides per la mateixa Comissió Europea. El que vull dir amb això és que no és una decisió democràtica. Bueno, entenem que no és una decisió democràtica, perquè és un funcionari aquesta persona, i aquest funcionari doncs, només compta amb els números, no compta amb les persones. I els números, evidentment, de cara a les empreses majors, les grans empreses transnacionals, que són les que pressionen, les que tenen els mitjans econòmics per pressionar els polítics, doncs són les que acaben dirigint aquestes negociacions envers els seus interessos, que no són altres que augmentar el capital, els guanys i poder-s'ho repartir entre els accionistes, sempre deixant en un segon nivell, en un segon pla, a les persones.
I com ho portaran a terme? O sigui, com s'arriba a acordar el tractat? Quin procés està marcat?
A veure, ara el que està a la vuitena fase de les negociacions Encara unes quantes, les últimes, teòricament el volien haver acabat pel 2000, finals del 2014, el van posposar per el 2015, però hi ha veus que parlen, és un tractat que va, és d'un abast molt gran, que implica molts sectors i molts àmbits, pràcticament tots els de la societat, i són molt difícils de negociar. El que vol dir de part d'ells, perquè nosaltres tenim, com a europeus, tenim una sèrie de regulacions i els americans tenen altres regulacions. Les nostres són molt més restrictives, per tant nosaltres només podem negociar la baixa. Evidentment tampoc són tontos, m'imagino, te diu així, perquè no són tontos del tot, diguem-ne, no? Entre cometes. Perquè evidentment doncs, no volen perdre la força que tenen amb les seves restriccions. Per exemple, en els Estats Units és una qüestió del dia a dia de que els animals són hormonats, el creixement del ramat doncs és molt industrialitzat i aquí a Europa doncs és més a nivell de petita indústria, petita mitjana indústria, i sobretot a Catalunya, per exemple, doncs som un exemple de la ramaderia extensiva i molt familiar. Per tant, tenim una certa qualitat de la carn, cosa que ells només tenen la qualitat de la carn basada en els hormonats, en el creixement excessiu del ramat. I doncs, llavors, això són impediments que, lògicament, la Comunitat Europea, la Comissió Europea, el negociador de la Comissió Europea, doncs, no estarà en disposició per la pressió social, que significa l'haver de rebaixar aquestes restriccions, no?
I ells tenen la potestat per decidir totes aquestes coses que, bueno, ens afectaran acabat de firmar aquest tractat?
El problema és aquest. Bueno, nosaltres diem, com a campanya Catalunya del TTIP, diem que no tenen ni la potestat ni la legitimitat per fer-lo. La Comissió Europea ha estat elegida per als governs dels partits, que no és el Parlament Europeu, els governs dels partits que governen en cada un dels països. Aquesta comissió ha decidit de negociar això sense que cap dels països que han format la Comissió Europea ho portés en el seu programa electoral. El que vol dir que és una cosa que no estava ni prevista, teòricament no estava ni prevista. Però després ens trobem que el senyor Aznar ja parlava del TTIP fa molt de temps. O sigui, és un gran impulsor, el Partit Popular és un gran impulsor. Però no només del TTIP, sinó de les clàusules més perilloses que conté el TTIP, com el ISDS o l'organisme de l'òrgan de regulació. O sigui, són qüestions molt, molt perilloses per la societat en si, sinó per la pròpia sobirania, per la capacitat de legislar els nostres governs, que sí que han estat elegits democràticament.
I l'exemple de Grècia, que ara mateix té un govern escollit democràticament, i té un programa transformador que no pot aplicar per la tutela externa que està patint. És un petit avançament pel que pot passar si s'arriba a dur a terme aquest tracte?
Home, nosaltres confiem perquè la forma de ratificació, en teoria, la ratificació del TTIP una vegada s'acabin les negociacions hauria de ser ratificada per cada un dels països. En teoria i com a primera instància, almenys és el que ens han venut des del principi, és que si un sol país de la Comunitat Europea es nega, quedaria bloquejada aquesta negociació. Mm. Però bueno, tenim altres experiències, com per exemple la negociació, o sigui, el tractat que hi ha entre Europa i Colòmbia, que s'ha acabat de ratificar ara fa qüestió de 2 mesos, si no recordo malament, i l'últim a ratificar-lo ha sigut Irlanda. Aquest tractat ja s'havia començat a treballar, ja havia començat a treballar aquest tractat des de fa 2 anys, el que vol dir que es posa, no? Una vegada s'acaba la negociació, es pot arribar a posar en efecte abans de que acabin de ratificar-lo tots els països. Llavors, si hi ha un país que es nega, doncs les pressions econòmiques de la resta de països de la Comunitat Europea, del Banc Central Europeu i totes aquestes macroinstitucions, sobre la pressió sobre aquest país que es nega seria molt gran. Per tant, pensem que és una mida de pressió, una mesura de pressió que agafarien, diguem-ne, que d'una forma molt, molt altruista des de part del govern central europeu, de la comissió.
I quines conseqüències concretes podria tenir en el nostre país a nivell social i mediambiental? perquè la paraula inversió que figura en el nom del tractat, a la pràctica, què pot dir?
A veure, nosaltres sempre defenem els drets laborals com a principi, el medi ambient, i amb l'aspecte de les finances, doncs nosaltres estem una mica més coberts amb això, perquè nosaltres estem, el sistema financer europeu és molt més obert que no pas el dels Estats Units, no? El dels Estats Units va ser molt restrictiu posterior al crac de fa 10 anys aproximadament. Llavors van posar unes regulacions molt agressives, molt contundents, i els Estats Units, els financers dels Estats Units estan desitjant de poder entrar en llibertat a Europa. Però bueno, aquest és un aspecte que realment nosaltres el treballem amb més poca quantitat o menys volum. El que ens interessa molt com a principi són el principi de la llibertat, el principi dels drets dels treballadors i el principi del medi ambient, el respecte per al medi ambient. Nosaltres hem de tenir en compte, sempre hem de tenir en compte, que Europa ha firmat la OIT totes les clàusules i els Estats Units no. Això vol dir que, per exemple, als Estats Units les dones no tenen els mateixos drets que els homes a l'hora del sou o a l'hora dels drets laborals. No tenen dret a sindicar-se, no tenen dret a altres tantes coses, no, amb l'aspecte laboral. D'altra banda, el tema del medi ambient, doncs estem negociant, Europa està negociant amb un país que no ha firmat el Tractat de Kyoto, i nosaltres sí. Per tant, estem parlant d'un país que no té cap respecte sobre el medi ambient, el canvi climàtic. O sigui, són gent que doncs tenen la seva forma de vida, tenen la seva forma de fer, però amb la que nosaltres no compartim. Nosaltres defenem el medi ambient, volem que es respecti el medi ambient i volem que es freni, s'aturi el canvi climàtic degut a les emissions de CO2 que provoquen les grans indústries amb capital americà.
I quines campanyes s'estan duent a terme per evitar que es tiri endavant aquest tractat? Tant aquí com a altres països, s'està fent alguna cosa?
Sí. Bueno, ara nosaltres estem a nivell de Catalunya, tenim una campanya molt potent amb més de 100 entitats adherides i milers de persones també, no? a nivell personal. D'altra banda, també a nivell estatal, doncs tenim diferents campanyes, tenim una campanya al centre de l'Estat, que és de Madrid, però a Madrid també coincidim que tots ens agrupem, totes les campanyes espanyoles ens agrupem allà i parlem de quina és l'estratègia millor a seguir tots plegats. Vull dir que realment a tot Espanya, extens per tot Espanya, hi ha una campanya pràcticament per cada regió. El que passa és que després ens coordinem, igual que la campanya estatal o la campanya catalana, ens coordinem amb la campanya europea. Ara ja de fet hem fet el salt i estem coordinats també amb les campanyes no altitip, que també hi són, als Estats Units i en altres països. O sigui, però el moviment és pràcticament global. Uh-huh. De fet, ara el dia 18 d'abril fem una manifestació global, un dia d'acció global, que hi ha més de 110 punts on es faran accions, i entre ells Barcelona, que és la més propera a nosaltres. Fem una manifestació al Passeig de Gràcia, i també la faran a Madrid, a Sevilla, a Cádiz, Màlaga, a València, a Castelló, a Galícia. Però bueno, és contemporàniament, al mateix temps, i a tot el món. També la faran als Estats Units, Mèxic i alguns països de Sud-amèrica i d'Àsia.
Molt bé, doncs se'ns està exhaurint el temps del programa i
aquest
ho hem de deixar
tema,
aquí.
Per parlar d'aquest tema necessitem hores.
Sí, per això, que podríem estar molta estona.
Sí,
i tornarem un altre dia, doncs.
Molt bé.
Si et sembla bé.
Sí, perfecte, encantat.
Volem donar les gràcies per haver acceptat la nostra invitació, donar-nos tota aquesta informació i ajudar-nos a conèixer una mica més el que pot representar aquest tractat de lliure comerç i inversió entre els Estats Units i la Unió Europea. Moltes gràcies.
Us convido tots a participar el dia 18 a la manifestació.
Molt bé.
Si som molts, demostrarem que les coses s'han de fer de forma democràtica, no de forma personalitzada per als beneficis de les grans empreses.
Molt bé, moltes gràcies, Carles.
Gràcies a vosaltres.
Bé, doncs, fins aquí el programa El Planeta. Ara us deixem pas en el programa L'Art d'Educar. L'Andreu, la Dolors i el Gerard Sánchez, que ens ha fet de tècnic. Us desitgem un bon cap de setmana.
Adéu.